Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis Gallego, Meteoambient.
Molt bé.
Escolta'm, un tema... Bueno, escolta, podem estar 2 hores parlant i el contingut del llibre és espectacular, perquè hi ha una de dades, una d'informació brutal. Mira, l'Anna García és periodista freelance i titulada en mediació comunitària. Ha fet el llibre, entre d'altres llibres, ara ens dirà quants n'ha fet, però jo diria que mitja dotzena com a mínim, o 8 llibres, potser. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs buscant informació, clar, ja, els nens venen de Sibèria.
De Sibèria.
Un. Sí. Els disruptors...
El Lucatexó, que seria el segon compartit amb la meva parella.
Sí.
Orgulloses i asfixiades...
Sí.
Sobre dones ultraortodoxes i si altera la vida.
Los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos. D'entrada, titular, allò que diem 20 segons. Què són, Anna, els disruptors endocrins?
Els disruptors endocrins són substàncies químiques sintètiques, per tant, aquelles que s'elaboren en un laboratori i que descontrolen el nostre sistema endocrí. I molts estudis científics ens adverteixen des de fa molts anys que aquest desequilibri està relacionat amb determinades malalties, com determinats tipus de càncer.
José Luis, glifosat, sí. Monsanto, bisfenols, DDTs... N'hem parlat, aquí, i moltes vegades.
Molt, molt. Jo crec que jo vaig començar els meus inicis fa 35 anys a la revista Integral. És a dir, que imagina't si en aquells anys... I en aquells anys ja estaven alertant sobre els efectes dels disruptors, no? Sempre que ens acostem a aquest tipus d'exposicions a contaminants d'aquest nivell, genera una prudència, no?, a l'hora de parlar. No sé si l'ha passat a l'Anna. En el meu cas, sempre he intentat mantenir-me amb molta prudència. El que passa és que quan has d'afrontar informacions com les de l'SQM o en el cas del bisfenol, doncs hi veus les conseqüències, dius, caram, aquí ni prudència ni res. Aquí el que hem d'anar és a informar a sac, perquè sembla que aquesta informació hagi estat segrestada de l'opinió pública, no?
Sí, sí, efectivament, jo vaig partir pràcticament des de zero, però em vaig adonar que realment hi ha molts estudis científics que ens estan avisant des de fa molts anys, des dels anys 60 pràcticament, quan ja es va publicar el primer de Silenciosa, d'alguna manera, del Rachel Carson, dels efectes nocius...
Exacte, d'un càncer de mama mentre escrivia.
Sí, exacte, que és la precursora del tema ecològic. No? Però, de fet, després va agafar el seu camí la Theo Kollborn, que és una altra investigadora nord-americana, i amb ella, als anys 90, ja va advertir, ja va aparèixer el concepte de disrupció endocrina. I a partir d'aquí, dels anys 90, s'han publicat moltíssims estudis científics que ens adverteixen d'aquesta relació entre substàncies químiques sintètiques i malalties. I, de fet, per exemple, hi ha un estudi, no sé si el coneixeu, però és importantíssim, del 2013, de les Nacions Unides i de l'OMS, que, parlant dels disruptors endocrins, ja ens diuen que això és la punta de l'iceberg, que és un risc global.
Anna, tu vius un temps a Jerusalem, vius a Brussel·les, vius a Washington. En el cas de Brussel·les, tu allà descobreixes tot un món en tots els sentits, una mena d'oasi de la capital europea amb un nivell top en molts sentits, i allà passen coses.
Bueno, per començar, jo tinc hipotiroidisme i, de fet, hi ha estudis que la població espanyola, el 10% de la població espanyola té problemes de tiroides, concretament les dones, i això significa que t'has de medicar de per vida. I a partir d'aquí...
Eutirox.
Exacte, és un dels medicaments més venuts.
Sí.
I a partir d'aquí comença una investigació i coincideix que en aquell moment a Brussel·les s'intenta regular per primera vegada els disruptors endocrins. I és aquí, a partir d'aquí, quan jo començo a estirar el fil I me n'adono, a partir d'haver llegit moltíssims estudis científics, que aquest és un tema importantíssim per a la salut de les persones, dels animals i del medi ambient. Tot està connectat.
Amb investigadors com el Nicolás Solea o el Miquel Porta.
Exacte.
T'haig de dir que el Miquel Porta va analitzar-me a mi, amb els plàstics...
Amb aquesta anàlisi d'orina, no?
Sí, i jo els porto tots, els plàstics, en el cos. Tots els que es poden tenir...
El BPA, aftalats...
Sí,
per tant, molta disrupció endocrina.
Sí, el que passa és que, bé, ja sabem que hi ha gent, doncs... Bé, la genètica, etc, doncs una mica una loteria, una mica no, del tot una loteria, i a partir d'aquí vas lligant caps. A mi també em fa gràcia, perquè et sonarà José Luis... que ella diu, descobreixo una perruqueria especial a Brussel·les. I és que fa poc, vàrem tenir aquí una perruqueria que hi ha a Terrassa, que és lliure de tints agressius, etc.
Parabens,
etc. I que defensen, i és una perruqueria integral en aquest sentit. I els vàrem entrevistar. I llegeixo en el llibre que una perruquera, per culpa dels tints, està molt més exposada a càncers de bufeta, etc, que una persona normal.
Sí, perquè hi ha estudis que, a més, et diuen des del 2004 que hi ha una relació entre parabens i càncer de mama. I a partir d'aquí estem parlant de tot el món de la cosmètica.
Segons.
De la cosmètica i, per tant, dels tints, dels quitesmaltes, etc. Hi ha estudis que estan dient, efectivament, que molta gent que treballa en les perruqueries estan molt més exposades a aquestes substàncies químiques i, per tant, aquest desequilibri hormonal que està relacionat amb molts determinats tipus de càncer, tipus hormonal de mama, de pròstata, d'ovaris, reproducció... diabetis, etc.
Quina col·lecció, José Luis.
Sí, el problema per determinar l'abast d'aquesta pandèmia, que aquesta també és una pandèmia important, jo no sé si l'han estat d'acord amb mi, ve donat pel nivell d'exposició, és a dir, això que l'OMS anomena llindars i que tu acabes d'assenyalar, Francesc, que és fins a quin punt jo sóc tolerant o no aquestes substàncies, i quin és el llindar, quin és el nivell màxim d'exposició que hi puc tenir, no? I aquí és on s'agafen les grans companyies, tu has anomenat algunes, per mantenir els productes que contenen aquestes substàncies en el mercat. En el cas de Monsanto, de Novartis o de Bayer, ja m'he perdut amb el glifosat, és exactament això. No, no sé si l'Anna també ha percebut aquesta estratègia, no? de recórrer als llindars, als nivells d'exposició.
L'Anna, en el llibre, hi ha un moment que diu la transparència està renyida amb els lobbies.
Transparència i poder és una...
Transparència i poder...
És una mala relació.
Clar, i tu que vas estar a Brussel·les, vas veure...
Sí, el món lobby, sí.
El món lobby, i vas veure un món que està lluny sovint de... Bé, són els que decideixen, però està lluny moltes vegades de la realitat.
Per una banda, hi ha... que amb el tema de disruptors endocrins és molt important tenir present que hi ha petites dosis, que en petites dosis hi ha conseqüències, que hi ha l'efecte còctel, perquè aquesta exposició és crònica i ve des de moltes vies. Aquesta és una part. Per una altra banda, és la part dels lobbies. El que passa amb els lobbies és que, clar, aquí estem parlant d'uns guanys econòmics molt importants. I, per tant, els disruptors endocrins, hem de pensar que, per exemple, a Europa hi ha al voltant de 140.000 compostos químics. I d'aquests, pocs estan testats en la seva incidència hormonal. Què passa?
I sobretot a llarg termini.
A llarg termini. Per això, per exemple, el DDT. El DDT, que està prohibit des de fa molts anys, encara si fem proves en aquesta contaminació interna que tenim els humans, podem detectar... S'ha trobat DDT en les persones, tot i que és un compost que està prohibit des de fa molts anys, perquè perdura en el temps. Què passa amb els lobbies? Parlàveu del glifosat. El glifosat... Hem de pensar, em sembla que deia el José Luis, no?, amb el tema dels lobbies. I ja, per una banda, tenim l'OMS, que ens diu que és probablement cancerigen, i, per una altra banda, l'Agència Europea de Protecció Alimentària, que no veu aquesta relació. I, per tant, a partir d'aquí és quan hi ha una renovació de la llicència fins al 2022. Però és molt curiós que, un cop donada aquesta llicència, dos anys després, els mitjans de comunicació publiquen que l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, els informes que van mostrar, era un plagi de Monsanto. És a dir, aquesta és una influència del lobby, en el cas del glifosat, concretament.
Sí. canvi, mira, amb Volkswagen i el Dieselgate sembla que d'això, però està clar que aquí es mouen uns fils, José Luis, hauríem d'anar acabant, brutals i mala peça al taler.
És per això que és tan important treballs d'investigació i de divulgació com el que fa l'Anna, no? Uh-huh. Perquè aquesta, insisteixo que aquesta informació hi és, evidentment, i tots tenim dret a la informació ambiental i podem anar a demanar aquesta informació a la finestreta i exigir-la. El cas és que està encriptada, eh? I que no tothom hi té accés, i que normalment això es vehicula a través de papers que queden massa lluny de la comprensió del comú dels ciutadans. I per això aquesta tasca que ha fet l'Anna la trobo tan important i tan adient, i aquest llibre és tan recomanable, no?
No tenim temps per més. A mi m'agradaria continuar en el futur comentant algunes coses, perquè ja veus, José Luis, que això és d'una potència i d'una repercussió brutal, com moltes vegades ens n'hem fet ressò aquí al programa. Per tant, per anar fent boca, se altera la vida, 300 pàgines absolutament documentades i també vitals de l'Anna García. Se altera la vida. Los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos, Lectio Ediciones. Anna, un plaer, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
L'autora del llibre, Anna García, va viure, entre d'altres ciutats del món, en una del Pròxim Orient. Quina? Premi, ampolla de vi 15, xarel·lo vermell, vi de primera anyada 2020, és ecològic, color salmó transparent, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. La setmana passada, Green Turisme, fins a quin any ha retrocedit el turisme a nivell mundial per culpa de la pandèmia? Una ampolla de cava ecològic, en aquest cas rosat, trepat Brut Reserva 2008, amb certificació vegana, collit a mà i gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. La resposta és 1990 i la guanyadora, Antònia Comet, del Pont de Suert.